les 5 de la tarda, 11 minuts, continua aquesta compareixença, entre d'altres, d'Alba Vergés, consellera de Salut, Pere Aragonès, el president en funcions de la Generalitat, donant els detalls d'aquesta operativa pel que fa a la vacunació massiva. De moment, ja tenim alguns detalls sobre com serà aquest pla de vacunació, ho hem estat escoltant en directe i us ho hem resumit. Es preveu vacunar 250.000 persones cada setmana, fins a arribar a l'objectiu de 500.000 dosis per setmana. Així ho anunciava el president en funcions, Pere Aragonès.
El sistema de salut del nostre país ordinàriament ja disposa de la capacitat per vacunar a 200.000 persones cada setmana, com es ve fent a la campanya de la vacuna de la grip. I quan s'acceleri l'arribada de vacunes contra la Covid-19, que esperem que es pugui produir al llarg de les properes setmanes, ho tenim tot previst per arribar a subministrar 500.000 dosis setmanals.
9.000 professionals vacunaran als centres d'atenció primària, però també a pavellons esportius i grans superfícies com la Fira de Barcelona. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que tot està a punt per vacunar la població, però que depèn de l'arribada, com dèiem, de les vacunes.
Ens falten les dosis perquè puguin anar arribant per poder desplegar tots aquests espais, però el sistema està a punt per fer front a aquest repte. Catalunya està preparada, doncs, per vacunar a tota la població.
I Vergés ha dit que a partir de finals d'abril esperen gran quantitat de vacunes, tot i que hi ha molta incertesa.
Teníem informació ahir, i a més així se'ns transmetia a través del Consejo Interterritorial, doncs que podríem disposar de vacuna a Janssen a mitjans d'abril. Això sembla ser, per notícies que hem pogut veure i a falta de poder-ho comprovar, que aquest mitjans d'abril passaria a finals d'abril. I, per tant, ens movem en aquesta encara incertesa que fa difícil planificar.
Potser la pregunta en qüestió, una roda de premsa que continua ara mateix i que està seguint Laia Colomer. Laia, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
No sé si han clarificat una mica més d'on trauran, o sigui, quan arribaran més vacunes o d'on trauran aquestes vacunes per posar en marxa aquest pla de vacunació massiva.
Doncs el missatge de Salut insisteix en el mateix, no? Que ells ho tenen tot a punt per quan arribin les dosis. Sí que l'arribada d'aquestes dosis no és un aspecte que depengui del Departament de Salut, tampoc del Ministeri de Sanitat, sinó que depenen, no?, de les arribades que els arriben des d'Europa. Sempre han explicat que les que tenen més concretades són les de Pfizer, que sí que preveuen que n'arribaran moltes més a partir de l'abril, aproximadament un 40% més, el doble de vacunes que tenien fins ara, però sí que d'AstraZeneca són les que no acaben de saber o saben amb molt poca antelació quantes n'arribaran. De fet, aquesta setmana n'han arribat moltes menys de les que es preveien inicialment, i també s'han trobat, no, amb aquest ara problema de Janssen, que primer es pensaven que arribaria a mitjans d'abril i ara els han comunicat que serà cap a finals d'abril. Per tant, estan una mica intentant gestionar aquesta incertesa de voler-ho tenir tot a punt per començar la vacunació massiva quan puguin, però no saber del cert quantes dosis els arribaran.
Molt bé, Laia Colomer, una roda de premsa que continua, i de les dades que tenim fins ara, doncs les analitzarem tot seguit amb el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Laia Colomer, fins després.
Fins ara.
Josep Corbella, ens falten les vacunes. La pregunta és, com ho tenim, això? Com tenim l'arribada de les vacunes?
Molt bona tarda, a tothom.
Ja que el govern no ens explica per on paren les vacunes, doncs ja li pregunto al Josep Corbella, però si sap, té més informació al respecte.
Anem bé, o com a mínim tan bé o igual de bé com estàvem fa una setmana, 15 dies o un mes. I és que hi havia l'objectiu de tenir el 40% de la població vacunada a finals de juny. Aquest objectiu es basava en la previsió de subministrament de dosis de les companyies, i aquest objectiu no s'ha alterat en cap moment. És veritat que cada setmana hi ha petits bonys. Això és com anar per una carretera com si estigués en molt mal estat, no? I tens un objectiu, que és que vols arribar al mes de juny a tal destinació. I en cada bony que et trobes et vas queixant. És que ara hem tingut un ensurt. És que ara
ens ha picat una pedra al xassis.
ara ens ha picat una pedra al xassis, ara, però al final vas avançant i vas avançant exactament en el ritme que tenies previst fa uns dies. Per tant, anem bé, anem igual de bé que estàvem, ens podem queixar molt, podem dir que és culpa de l'Estat que no ens porta les vacunes, és que és culpa d'Europa que no ens porta les vacunes, però el punt clau, això no és culpa ni de l'Estat ni d'Europa en aquest moment, és culpa de la capacitat de subministrament de les companyies, i aquesta capacitat de subministrament de les companyies deriva de que comencen a fer una producció massiva amb un volum que no han fet mai i es van trobant amb imprevistos, però s'estan superant. Aleshores, quines garanties tenim que arribarem al 40% al juny? Home, garanties absolutes mai n'hi ha. Però en què es basa? Primer, la gran partida és la de Pfizer. És el qui subministrarà més dosis. Pfizer ha de subministrar al segon trimestre 200 milions de dosis a Europa, dels quals a Catalunya n'hi corresponen uns 3,3 milions, 3,4 milions. Pfizer està lliurant les dosis amb una regularitat molt fiable des de finals de gener. Pfizer va tenir un petit, no ensurt, sinó hi va haver una setmana al gener, una, que no van entregar perquè, com que incrementaven la capacitat de producció, van haver de fer uns
ajustaments.
Canvis, uns ajustaments a la fàbrica. Això és com, tens una fàbrica, estàs produint tornillos, en fas 1.000 al dia, de cop i volta en vols fer 5.000. Ostres, doncs hem de canviar alguna cosa en la maquinària. La canviem ràpidament i tornem a engegar. Això és el que va fer Pfizer. Pfizer està lliurant les dosis d'acord amb els compromisos. I això és el gruix del que confiem que arribarà. El segon en volum és AstraZeneca. AstraZeneca, la seva previsió de subministrament després de les rebaixes, perquè l'inicial era més alta, són 70 milions de dosis al segon trimestre. Bé, aquests 70 milions de dosis, com que es divideixen a Europa, i d'aquests n'arribaran a Catalunya una miqueta més d'un milió. Seran tots primeres dosis, perquè la AstraZeneca es separa 12 setmanes, per tant, la segona dosi ja se n'aniria a l'estiu. Tercera, Moderna. Moderna ha començat molt amb un nivell de producció molt baix, ja ho va dir des del començament, el primer trimestre només donaria un milió de dosis a la Unió Europea, el segon trimestre ja seran 3 milions i mig. Bé, d'aquests a Catalunya n'hi correspondran, 35 milions, estic fent un factor de conversió 10, 35 milions a la Unió Europea. A Catalunya n'arribarà mig milió. Veurem si arriba o no. És possible que no siguin 500.000, sinó que fossin 400.000 o 300.000. Però això, dintre de tot el volum, és poc. I finalment hi ha la de Johnson & Johnson, que és la gran incògnita, que no sabem, no ho sap ningú, quantes n'arribaran, perquè comença a produir des de zero, té un cert volum de producció que ja ha fet perquè ha començat a produir una mica abans, però comença des de zero. Començarà a poc i s'anirà incrementant. Per tant, que Johnson & Johnson, en lloc d'arribar a mitjans d'abril, arribi a finals, mira, en el conjunt de tot és un detall, canviarà molt poca cosa. Però en conjunt, si sumem Pfizer, que està arribant, i el que esperem de les altres, a Catalunya, al segon trimestre, es vacunaran, fent els càlculs que surten, són molt directes, un terç de la població, aproximadament uns 2,5 milions de persones, potser fins i tot una miqueta més. I al primer trimestre ja s'ha vacunat un 10% de la població. Un 5% vacunació completa i l'altre 5% ha rebut la primera dosi. Si sumem el 33-35% del segon trimestre amb el 10% del primer, ja complim l'objectiu del 40%. Igual és una mica confús tantes xifres amunt i avall, però el resum és que s'està complint la fulla de ruta. I això, el ritme de vacunació s'incrementarà progressivament a mesura que vagin arribant cada vegada més i més dosis. Això no serà que d'un dia per l'altre comencem la vacunació massiva, no. Això, al maig arribaran més dosis que l'abril, i al juny més que al maig, i al juliol més que al juny. S'anirà guanyant velocitat.
Saps que hi ha hagut, bueno, que hi ha molta crítica pel que fa a la gestió de la Unió Europea, que doncs, en aquest cas Pfizer es va comprometre amb unes vacunes, no les ha gestionat, hi ha molta crítica a la gestió europea, i en canvi hi ha altres països que estan, diguéssim, volant pel que fa a la vacunació. Parlem dels Estats Units, parlem de Gran Bretanya, parlem d'Israel, és a dir, tot un seguit de països que ho estan fent d'una manera meteòrica. A banda de posar, entre cometes, la gestió europea, hi ha algun altre secret o què és el que passa aquí? Perquè si dius que anem amb el full de ruta, des del teu punt de vista, o el que ens expliques, no està molt tan mal, que diria Laporta.
Em sembla que hi ha una desproporció entre les queixes constants que sembla una estratègia per dir... Aviam, hi ha una certa, és cert que hi ha una certa frustració estesa entre la població perquè voldríem anar més de pressa. Tots voldríem anar més de pressa. I això...
Però els països europeus, per exemple, Alemanya, França, hi ha tot un seguit de països que estan reclamant, en fi, la Unió Europea mateixa està reclamant a les farmacèutiques que compleixin els acords, que compleixin els seus contractes, que entreguin les vacunes que no entreguen. Fins i tot, per exemple, Alemanya està valorant de vacunar amb la Sputnik. Es parla també de que si es podria fer a Espanya, és a dir, que hi ha països que s'estan movent de la Unió Europea perquè no, perquè considerem que no s'estan establint els ritmes ni estan arribant les vacunes que s'havien pactat.
Val. Hi ha diverses coses a comentar aquí. Un, el problema amb companyies farmacèutiques es centra en una, que és AstraZeneca, i si vols t'explico una mica què ha passat. Hi ha una altra qüestió, que és que quan la Unió Europea es compara amb el que passa amb Estats Units, Regne Unit, Israel o Emirats Àrabs, diuen, ostres, anem per darrere.
Exacte.
Anem per darrere. I això té una explicació. L'explicació és que quan es van aprovar les vacunes al desembre, si recordeu la situació, a Europa, a Espanya, a Catalunya, es deia, ai, que la gent no s'ho voldrà posar. Ai, que potser les hem fet massa de pressa i no seran segures. Ai, que tindrem un rebuig de la vacunació. I es va voler ser escrupolós, i es va voler garantir que es revisaven bé, es feien bé tots els passos per revisar l'eficàcia i la seguretat. Estats Units i el Regne Unit van anar molt més de pressa. I en aquell moment, això era final de novembre, començament de desembre, des d'aquí es deia, és que s'estan precipitant. Europa va ser més garantista. Per tant, va aprovar les vacunes aproximadament amb unes 3 setmanes, 4 setmanes de retard respecte al Regne Unit, respecte als Estats Units, les primeres. I aquestes 3, 4 setmanes són el que expliquen que hagin corregut molt més, hagin avançat molt més als Estats Units i al Regne Unit que a la Unió Europea. Ara és molt fàcil dir, és que ho hauríem hagut de fer diferent. Sí, però vista la situació com era la tardor, també hauria estat qüestionat córrer més. Això per una banda. Tema AstraZeneca. Que és la vacuna de totes les polèmiques. Amb AstraZeneca ha passat...
Que és l'econòmica.
La que el senyor Marcelí diu que és la barata, sí.
No, però és l'econòmica.
Pues sí,
és
la barata,
és l'econòmica.
Sí.
La vacuna econòmica.
I és la que a escala global és la més important de totes, perquè és la que ha de subministrar més dosis als països pobres. Però bé, què ha passat a Europa amb AstraZeneca? És un gran embolic, però es resumeix en el següent. AstraZeneca té un contracte amb el Regne Unit. AstraZeneca té un altre contracte amb la Unió Europea. El contracte amb el Regne Unit el va signar abans. Aquests contractes no són iguals, i les clàusules que inclouen aquests contractes són més... diguem que obliga més AstraZeneca a complir el compromís amb el Regne Unit que no el que obliga amb la Unió Europea. Estan redactats de manera diferent. Aleshores, arriba un moment que AstraZeneca no té la capacitat de proveir totes les dosis que ha ofert a tots dos,
tant a Europa com al Regne Unit. Sí, sí.
I llavors, la primera mesura que fa és que agafa dosis produïdes a Europa i les entrega al Regne Unit. I així compleix el contracte amb el Regne Unit, però a costa d'incomplir el contracte amb la Unió Europea. I la Unió Europea aquí...
Ja s'ha emprenyat.
S'ha emprenyat. Sí, sí. I aleshores...
I ha dit que aquestes dosis potser no les podràs portar al Regne Unit, sinó quedaran
en el futur. Però és que ja se n'han exportat, perquè després, quan Europa reclama que dosis produïdes al Regne Unit vinguin a Europa, aleshores això no es compleix.
El Regne Unit
ja està en contra, no vam fer el Brexit per no res, sinó precisament perquè ens va molt bé ara haver fet el Brexit, i AstraZeneca té un contracte que l'obliga més amb el Regne Unit que amb la Unió Europea. I aquí hi ha un gran embolic. Com reacciona la Unió Europea? Doncs no deixarem exportar vacunes. No deixarem que vacunes produïdes aquí se'n vagin, com aquell avió que havia d'anar d'Itàlia a Austràlia, que Draghi va dir, això no surt d'aquí. Bé, i entrem en una dinàmica que és extremadament perillosa, perquè aquí s'imposa una mena de nacionalisme de la vacuna, si l'has fet a la meva terra, és meva i no te la pots endur, i això impedeix a les companyies farmacèutiques, en aquest cas AstraZeneca, però podrien ser d'altres, a complir els seus contractes. I si entrem en aquesta mena de lluita fratricida, nacionalista, entre països que en el conjunt del món som uns autèntics privilegiats, imagina't quan s'hagin de portar dosis a Namíbia o a Tanzània o a Bangladesh. pot ser molt pitjor. Quina hauria de ser la manera de resoldre això? Mira, no ho sé, però segurament haurien d'arribar a un acord. AstraZeneca, Regne Unit i Comissió Europea per resoldre això d'una manera civilitzada, que podria ser, per exemple, perquè aquí és el problema pròxim que ve, que Regne Unit acceptés de donar dosis a Europa per vacunar la població vulnerable i la població de més risc abans de vacunar la seva població jove, perquè ara el contracte del Regne Unit i el Brexit el que els permet és primer tota la nostra població i vosaltres ja us ho fareu. Doncs bé, potser una solució de compromís podria ser, bé, un cop vacunats tots els vulnerables i tots els grups de risc del Regne Unit, vacunar els de la Comissió Europea abans de la població jove del Regne Unit.
T'hauran de fitxar la Comissió Europea perquè facis aquest pont entre Gran Bretanya i la Comissió Europea, perquè certament crec que no ho veig massa factible. Dit això, la gran novetat és que finalment sí s'amplia, després de demanar-ho per activa i per passiva, la vacunació d'AstraZeneca fins als 65 anys, i de fet ja s'han enviat 230.000 missatges a persones d'entre 60 i 65 anys. Sanitat no descarta ampliar l'edat de vacunació per damunt dels 65 anys. La pregunta és què passarà amb la gent que els hi diguin, perquè suposo que els hi diran quina vacuna els hi toca, no? En quina vacuna et posen? O no, només t'ho diuen en el moment que et van a punxar? Com va això?
Mira, si...
Ho dic perquè, clar, hi ha gent i pot existir un perfil que digui, si és AstraZeneca, com que hem viscut tota aquesta polèmica, diguin, doncs no me la vull posar.
A veure, les vacunes de Pfizer i de Moderna en aquest moment van al grup de majors de 80 anys, que estan molt bé, que és un grup que és absolutament prioritari vacunar perquè és on hi ha més mortalitat.
Majors de 80 anys.
I la d'AstraZeneca, per tant,
la resta,
és la que s'ha donat als menors de 55 i ara es donarà als menors de 65. Per tant, no sé, no et diuen quina et posaran, crec. No, perquè els majors...
Pots deduir que et tocarà aquesta.
Els majors
aquesta.
De 80, quan els convoquen, no els hi diuen si serà Pfizer o serà Moderna. Quan et tens, posem que tinguis 60 anys i et convoquin, serà AstraZeneca. Un cop dit això, per tant, no pots triar, això no és la carta d'un restaurant. Un cop dit això, AstraZeneca és una vacuna que és eficaç i és segura.
Sí, però posem-nos el cas de que arribi el moment i que hi hagi gent, com ho he llegit...
Que no vol.
Que quan li diguin AstraZeneca, com el cas de la Nunu, digui que amb ella no li interessa.
No, això no li donarà... Digui Nunu.
Que jo aquesta no, ja ho hem dit, que no, nosaltres ens anirem
clar, què passarà amb la gent que s'hi negui?
Perdoni, però... En fi, és igual. Deixem-ho.
Jo ja he dit que no. Digues. Ja està.
Vostè és del grup dels menors de 65.
No. Però nosaltres ja ho he dit amb l'Afonso.
És molt senzill. No. Perquè li posin la vacuna de Pfizer o de Moderna, només ha de dir la seva autèntica edat.
No, això és una vulgaritat i no ho diré en un mitjà de comunicació, no sé jo.
Però en qualsevol cas, tornant al que deies, no es pot triar. Si dius que no vols la d'AstraZeneca, no et diran, doncs mira, ja li portem l'altra.
Et queda sense vacuna.
No, ara, dit això, el problema de la vacuna d'AstraZeneca no és d'eficàcia, el problema és de reputació. És una vacuna que s'ha gestionat malament a nivell de totes les gestions que s'han fet a nivell de comunicació i ara té mala fama. Però és una vacuna que quan mires les dades dels estudis, dels assajos clínics, vaja, jo estaria absolutament encantat de posar-me-la quan em toqui. És eficaç i és segura.
Josep, són 2:15 de 6 de la tarda. Tinc dues qüestions més a tractar. La primera, molt ràpidament, què està passant a Alemanya? Perquè, clar, que aquesta matinada Angela Merkel surti a les 3 de la matinada confinant el país 5 dies, què vol dir això? O sigui, perquè, clar, al nostre voltant estan confinant, no? Hi ha d'altres països que també han pres mesures. Per exemple, França, per exemple, Itàlia, a la Setmana Santa. Nosaltres estem agafant aire, desconfinant, per entendre'ns. Què està passant aquí? Per què hi ha aquesta disparitat de criteri en un lloc que en un altre?
Alemanya té una situació epidemiològica que no és gaire diferent de la que tenim aquí a Catalunya. A nivell d'incidència, en nombre de casos per població, és similar, i a nivell de la tendència de l'epidèmia, allà estan empitjorant una miqueta més de pressa que aquí, però aquí també estem començant a empitjorar. I el que sobta és que com és possible que països europeus amb situacions epidemiològiques tan similars prenguin decisions tan diferents.
Tan oposades.
Sí, i això sí. El que demostra és que en realitat ningú sap que, quina és la bona solució. I el que manifesta són que hi ha valors diferents, hi ha maneres d'avaluar-ho de manera diferent als diferents països. Perquè al final solució bona, solució perfecta no n'hi ha cap. O sigui, els governs prenguin la solució que prenguin, serà una solució dolenta amb inconvenients, perquè estan intentant equilibrar per una... Aquí el problema és que si ets massa permissiu, dones possibilitat de transmissió del virus. Si ets massa restrictiu, això té causa uns danys a nivell de salut emocional, a nivell econòmic. Per tant, estan buscant un equilibri que és molt difícil d'aconseguir entre aquestes dues tendències oposades, obrir o tancar, obrir o tancar. Aquest equilibri, aquell punt essencial, és que aquest equilibri, que és difícil, acaba sent impossible en el moment que perds el control de l'epidèmia, en el moment que tens tants contagis que no els pots gestionar, perquè aleshores has de tancar igualment. Per tant, has d'arribar a un punt en què no perdis el control de l'epidèmia, però sent el mínim de lesió possible amb les persones, amb els sectors que estan més castigats, perquè és molt fàcil des del punt de vista dels que... En el fons, mira, no hem perdut la feina, tenim una situació més o menys que anem trampejant l'epidèmia, és molt fàcil dir, no, aquí s'ha de tancar tot perquè és el que s'ha de fer per controlar el virus. Sí, és el que s'ha de fer a nivell de salut pública, seria ideal, però això té uns efectes secundaris per gent que ho està passant malament. I això s'ha de mirar de minimitzar. I el que està passant entre la disparitat de la posició d'Alemanya i la de les comunitats d'Espanya, la majoria de comunitats, és que s'està buscant aquest punt d'equilibri tan difícil de mirar de controlar el virus sense causar els mínims danys a la població i als sectors econòmics.
I ara anem amb una qüestió que no té res a veure i que ha estat, va ser un dels impactes del cap de setmana en la mort de l'oncòleg Josep Baselga a causa d'una malaltia neurològica degenerativa de les considerades estranyes i que té una evolució fulminant. Ens referim a la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, que alguns la vàrem conèixer en el seu dia i en vàrem parlar amb aquella anomenada malaltia de les vaques boges. Però, clar, en aquest cas estem parlant d'aquesta malaltia en humans. De què es tracta? Quina és aquesta malaltia? Perquè en coneixem molt poc, o si més no, la ciutadania en sabem poc.
Se'n sap molt poc i, per cert, hi ha una iniciativa de micromecenatge que ha impulsat la família Baselga per recaptar fons per investigar aquesta malaltia. Mira, és una malaltia que consisteix en el següent. És una malaltia neurodegenerativa d'evolució molt ràpida, que degrada molt de pressa en qüestió de setmanes el teixit cerebral. Es diu encefalopatia espongiforme, com ho era la de les vaques boges, sí, perquè el cervell, quan es mira després en microscopi, en casos en què s'ha fet autòpsia, té com forats que recorden a una esponja. Es va degradant el cervell i es degrada a causa del que s'anomena un prió. Un prió és una proteïna defectuosa que actua com una infecció. La proteïna s'escampa pel cervell com una infecció i el va degradant. Això causa, a nivell de símptomes, doncs els símptomes característics d'una demència molt de pressa, amb la consegüent pèrdua de la capacitat de concentració, de memòria, trastorns de personalitat, trastorns emocionals, i és irreversible.
Però aquesta proteïna, disculpa, sí. La tenim al cos i diguéssim que es torna boja, o és quelcom que t'arriba a exterior i que fa que aquesta proteïna faci aquesta funció?
No, el prió... Hi ha una proteïna que tots tenim al cos que es diu proteïna priònica, que és la versió sana d'aquesta proteïna abans que es degradi. Aquesta versió sana la tenim tots, en molts teixits. El cervell compleix moltes funcions, per exemple, de regulació de la son, per exemple, de la memòria, però també està, per exemple, intervenint en el sistema immunitari, intervenint en altres teixits. És una proteïna essencial per la vida. En molt pocs casos, aquesta proteïna es torna defectuosa d'una manera que s'estén, i et dic...
Però per què?
Aleshores, per què? La gran majoria dels casos es diuen esporàdics. Esporàdics vol dir que se'n desconeix el mecanisme. Hi ha una hipòtesi, però és una hipòtesi, no sap del cert. El cas del doctor Baselga és dels esporàdics, que és que, associat a l'envelliment... els mecanismes de reparació de proteïnes del cos deixen de funcionar tan bé en persones grans com en persones més joves. Si això passa amb la proteïna priònica, doncs es desencadena aquesta raríssima malaltia. I a favor d'aquesta hipòtesi i el fet que aquesta malaltia sol aparèixer en la gran majoria dels casos entre els 60 i els 70 anys. No és una qüestió que et puguis infectar als 20 i llavors et passi als 25. No, hi ha una absoluta homogeneïtat en l'edat. Per tant, fa pensar que està associada a l'envelliment. Hi ha uns pocs casos que poden ser deguts a la... A veure, això no passa pràcticament mai, i ara que se sap que pot passar, encara menys. Però en casos en què s'havia fet una, per exemple, intervenció mèdica en el cervell d'una persona que tenia el prions, després aquest material no s'havia desinfectat bé o no s'havia destruït bé, perquè és una proteïna molt estable, i si aquest material s'utilitzava amb un altre pacient, aquest pacient podia desenvolupar la malaltia. D'això n'hi ha algun cas descrit al món, és molt, molt excepcional, però sí que podria passar d'una persona a una altra. I després hi ha alguns casos, aproximadament un 10%, que són familiars, que és que si hi ha una alteració genètica concreta molt rara, molt infreqüent, aleshores aquestes persones acaben desenvolupant també la malaltia.
Que jo sentia ahir que aquí a la redacció que sí és contagiós.
En principi no, o sigui, els casos esporàdics no ho són, però hi ha aquest cas de contagi, per exemple, a través de material mèdic no desinfectat. Però ja et dic, actualment això no passa, per exemple, perquè es prenen les precaucions adequades perquè no passi.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies per explicar-nos, en fi, tantes coses que anirem assimilant, entre d'altres, doncs, què consisteix aquesta malaltia de Creutzfeldt-Jakob, que del que deies, no?, que se'n sap molt poca cosa, perquè quan són malalties tan minoritàries, doncs la investigació no...
N'hi ha poca,
N'hi ha poca. Repeteixo.
Deixa'm dir només,
sí,
si algun oient vol fer un donatiu, perquè la iniciativa de la família Baselga han enviat un missatge que deia: no volem que ens envieu flors, preferim que feu donatius a la recerca. Si busqueu GoFundMe, tot seguit, GoFundMe, tot amb una sola paraula, i poseu Baselga a Google, us surt directament al lloc on es pot fer el donatiu. Hi ha més de 700 persones que han fet un donatiu en menys de 48 hores, i servirà per... es destinarà a l'Hospital Clínic, que és on va ser atès el doctor Baselga les últimes setmanes, i és el centre de referència en Creutzfeldt-Jakob a Catalunya.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Que tinguis una bona tarda.
Versió RAC 1.